Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Junts per Catalunya ha presentat al registre del Parlament una proposta per modificar la llei de la presidència. És el camí elegit per la formació per poder investir a distància Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Els partits sobiranistes han estat tota la tarda negociant aquesta possibilitat, però finalment Junts per Catalunya ha presentat la proposta en solitari i sense arribar a cap acord amb Esquerra Republicana. Això passa el dia en què s'ha fet públic el contingut de l'informe dels lletrats del Parlament, un document molt esperat. Els lletrats conclouen que el termini per a la investidura encara no corre. Si el bloqueig continua, diuen que el president del Parlament, Roger Torrent, podria activar el rellotge del termini de 2 mesos per a unes noves eleccions. D'altra banda, el síndic de Greuges ha dit en el seu informe d'aquest any 2017 que acabem de deixar que durant l'any es va viure una forta regressió en els drets civils i polítics a Catalunya. Rafael Ribó ha presentat a la Cambra Catalana el nou document de les seves actuacions, on també qualifica de desproporcionades les actuacions policials de l'1 d'octubre. Deixem de banda la plana política catalana. El líder dels socialdemòcrates alemanys, Martin Schulz, renuncia a ser el proper ministre d'Afers Estrangers i a ocupar qualsevol càrrec en un govern amb la Unió Cristiano-Demòcrata d'Angela Merkel. Aquesta decisió torna a posar contra les cordes l'anomenada Gran Coalició, el pacte de govern ja assolit i presentat formalment aquesta setmana entre l'SPD i la CDU, que semblava tancat. Schulz anunciava aquest migdia en un comunicat la decisió de mantenir-se al marge d'un futur executiu amb Merkel. I acabem recordant que avui és el dia del dejuni voluntari que promou Mans Unides dins la seva campanya anual, una campanya que té com a lema aquest any "Comparteix el que importa". Diumenge serà la col·lecta a totes les esglésies. I aquesta tarda s'han inaugurat els Jocs Olímpics d'hivern, uns jocs que uneixen per primera vegada les dues Corees sota una única bandera. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
El meu nit Jordi fent els seus primers passets. El primer dia de part d'en Jordi. En Jordi prenent les seves farinetes. El segon dia de part d'en Jordi.
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu: acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Amb el teu suport podem aconseguir-ho. Truca al 900-811-888 i comparteix el que importa.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. El Sabies que? Us explicarem curiositats dels dragolins, la galeria dels ocells, un espai que ens ajudarà a conèixer i a identificar els ocells i els seus cants. A l'entrevista, avui hem convidat el Guillem Mas, director de l'entitat Paisatges Vius. Ens acompanyaran, com és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. I un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia. També, per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic, Mario Ramírez. Engeguem amb les notícies. A Espanya per fi posa en marxa el conveni de protecció animal. Tallar la cua, les orelles, seccionar les cordes vocals, extirpar ungles i dents amb finalitats estètiques i regalar mascotes com a premi o gratificació ha quedat prohibit en tot l'estat espanyol, a l'haver entrat en vigor aquest mes de febrer el Conveni Europeu sobre Protecció d'Animals de Companyia. El text aprovat estableix la prohibició de les intervencions quirúrgiques per modificar l'aparença o altres finalitats no terapèutiques que només s'autoritzaran si un veterinari les considera beneficioses per raons de salut o bé pel benefici d'un animal determinat o per impedir la seva reproducció. Referent als sacrificis, el conveni europeu exposa que un animal de companyia només podrà ser sacrificat per un veterinari o una persona competent, excepte per posar fi al patiment de l'animal en casos d'urgència, quan no es pugui obtenir ràpidament l'assistència d'un veterinari o d'una altra persona competent. Aquest conveni té com a objectiu garantir que ningú pugui infringir dolor, patiment o angoixa a un animal de companyia i abandonar-lo. Tanmateix, estableix les responsabilitats dels posseïdors envers una tinença responsable. Europa, en contra la cacera amb gossos. No a la caça amb llebrers i altres races. Va ser el lema de les manifestacions conjuntes que es van celebrar el passat diumenge 4 de febrer en 31 ciutats espanyoles i en 8 ciutats europees, convocades per la plataforma No a la caça, NACNAC, per conscienciar a la societat la necessitat d'acabar amb la caça en general i amb la cruel matança de gossos, principalment llebrers. La utilització d'aquests llebrers per caçar suposa una doble crueltat, una pel tracte que pateixen els propis gossos i l'altra en ser emprats com a estri per matar altres animals. Cada any, milers de llebrers, pudencs i altres races de gossos, en acabar la temporada de cacera a Espanya, són abandonats o penjats si no serveixen ja per caçar. Durant la seva curta vida, pateixen cruels ensinistraments, unes condicions de vida deplorables, i, a més, les femelles són utilitzades sense descansar per criar. ONG ADA, com en anys anteriors, es va adherir a la campanya i va estar present a la convocatòria que es va celebrar a la plaça Catalunya de Barcelona. I el sector porcí queda en evidència a Salvados, de la Sexta. El passat diumenge 4 de febrer, el programa Salvados de la Sexta va oferir a l'opinió pública el que s'amaga darrere la indústria càrnica a Espanya, principalment la del sector porcí. El programa va portar una entrevista a un eurodiputat, a un veterinari i inspector d'un escorxador, va parlar de la precària situació laboral dels treballadors d'un important escorxador porcí, va visitar una granja de porcs ecològica i, per últim, amb els companys de l'entitat Igualtat Animal, va fer una visita sorpresa a una granja de porcs de cria intensiva. L'objectiu era donar a conèixer les inacceptables i vergonyoses condicions en les quals es troben majoritàriament els animals de granja a Espanya, fets que ONG ADA porta denunciant des de fa anys a través de publicacions d'informes i de la revista ADA Defiende los Animales. Actualment, ADA té actives dues campanyes, una a Change.org i una altra a peu de carrer, per demanar la videovigilància obligatòria en els escorxadors. Aprofitem per convidar-vos a que visiteu la nostra pàgina web, www.adaong.org, i cercar campanyes on podreu informar-vos i signar www.adaong.org si és del vostre interès.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Sabies què? Els dragons o dragolins poden emetre diferents sons per comunicar-se entre ells i que es mouen amb tota facilitat, inclús cap per avall, per tot tipus de parets verticals i llises, encara que siguin de vidre? Per aconseguir-ho, pressionen sobre els seus dits dotats de làmines adhesives, expulsen l'aire i els transformen en petites ventoses succionadores. Els seus ulls romanen sempre oberts i, en cas de perill, si han de fugir o enganyar els seus enemics, poden desprendre's de la seva cua. Aquests petits rèptils de la família dels jacònids, coneguts en castellà com salamanqueses, es troben distribuïts per les zones càlides d'arreu del planeta. Viuen en espais naturals i també en poblacions, ciutats, edificis i, quasi sense que ens adonem, ens fan companyia. Prenen el sol a primeres hores del matí, s'amaguen fins la nit, cerquen focus de llum i romanen quiets per capturar amb molta habilitat mosquits, mosques, larves d'arna i altres insectes dels quals s'alimenten. A la conca mediterrània, i concretament a Catalunya, trobem el dragó comú i el dragó rosat. Com tants d'altres animals en èpoques passades de més ignorància, els dragolins han estat víctimes de la persecució per falsos mites i superxeries. El cert és que aquests tímids i prudents veïns, grans netejadors naturals d'insectes, són inofensius i desenvolupen el seu positiu protagonisme dins de la complexa natura.
Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. Aquest ocell potser et sabria dir qui és, em sona.
Sí, doncs aquest ocell té aquest cant, que són aquestes notes així seguides d'aquesta manera, és un cant força inconfusible. Aquest és un rossinyol bord. No confonguem amb el rossinyol comú, que a més no estan emparentats. És el nom popular, agafen el mateix nom perquè visualment s'assemblen un pèl, però no estan emparentats. Doncs el cant aquest del rossinyol bord és un cant bastant facilet d'aprendre. En els meus cursos és dels primers cants que s'aprenen als alumnes. És un ocell generalment lligat a l'aigua, no necessàriament a zones d'aiguamoll només, sinó també a rius, a zones amb una mica d'humitat i molta verdissa. És un ocell força comú. Un ocell en expansió, a qui el canvi climàtic precisament està afavorint. És un ocell termòfil de zones càlides i s'està expandint per Europa en aquests moments. Viu això, en aquest hàbitat dens, fins ara més mediterrani, però que ja dic, es va estenent per tota Europa. Fa un niu molt difícil de trobar sota la fullaraca aquesta densa on viu. I també és un ocell netament insectívor, com hem parlat altres vegades d'altres ocells aquests. A ple hivern, fins i tot, ell s'alimenta d'invertebrats. Sobretot menja moltes aranyes, larves d'aranyes i així. Està bastant especialitzat en això. I és un ocell que fa curtes migracions. Normalment els mascles són força més sedentaris i, per tant, els sentim cantar tot l'any. Sabeu que amb els ocells només canten els mascles. Llavors és bastant sedentari, el sentim cantar tot l'any als seus llocs, i les femelles normalment han migrat a zones més càlides, més a prop de la costa. I acabem escoltant de nou el rossinyol bord.
Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui va de guitarra de jazz de la mà d'un guitarrista d'una finesa i sensibilitat que qualsevol aficionat immediatament el reconeix. És el Wes Montgomery, nascut a Indianapolis, als voltants dels anys 20 del segle passat i que morí molt jove, a 1968. Va ser un autodidacta del seu instrument, encara que ja venia d'un ambient musical dels seus germans en els que formava un grup. A poc a poc es va anar donant a conèixer fins a arribar a la fama i poder tocar entre els conjunts més famosos. Escoltem-lo ara amb dues bossa noves que les impregna de la seva personalitat. Once I Loved i Watch That Happens. Thank you.
Doncs avui parlem amb en Guillem Mas. Guillem, bona tarda, abans que res.
Bona tarda.
Ara em presentaré, que m'he agafat una mica així de sobte. Tenim també el Manel Casas, o la Carme Méndez.
Bona tarda.
Bona tarda a tots dos. En Guillem és director de Paisatges Vius. És l'entitat de la qual volem parlar avui. És una entitat que des del 2010 és en marxa. I està dedicada a la conservació de la natura amb la gent del territori, és a dir, conservació d'hàbitats, conservació d'espècies en concret. Ara ens en parlaràs. Definir-ho a grans trets. Vosaltres teniu projectes i incidiu sobretot en la conservació tant d'espais com d'animals o espècies concretes, no?, en aquest cas.
Sí, som una entitat que ens dediquem a la conservació de la natura, però com que tenim els recursos limitats, com la majoria d'entitats, el que hem de fer és prioritzar. I aquesta priorització la fem nosaltres tenint en compte l'estat d'amenaça que tenen els hàbitats i les espècies autòctones de casa nostra. I per això ens hem centrat bàsicament en quatre espècies, que són el gall fer, o urogallo en castellà, el cranc de riu autòcton, el xuriguer petit, o el samaruc, que si un cas ara passem a parlar d'aquests projectes. I pels hàbitats hem escollit els punts d'aigua, perquè són elements molt característics i poc freqüents en el territori i molt interessants per la biodiversitat, i els prats de dall, que són uns tipus de conreus que, a part de fer farratge per les vaques, també hi ha una diversitat de plantes i animals invertebrats que és brutal.
Entenc que perquè són dos ecosistemes que heu estudiat i que hi ha més diversitat, no?, en aquests dos ecosistemes, és a dir, en aigües tancades o zones d'aigua molls, potser, no?, i en zones com aquests prats de dall, que dius.
Són hàbitats que estan en perill. Sí, són dos dels hàbitats a Catalunya que estan en més regressió, cada cop hi ha menys punts d'aigua que estiguin ben conservats, i pel que fa als prats de dall, són hàbitats que s'intensifiquen. Ara els pagesos no en tenen prou en produir, sinó que volen produir molt, per les raons que sigui, jo amb això no m'hi fico. I estan transformant el que eren ecosistemes seminaturals en ecosistemes bàsicament dedicats a la producció, no? Eliminant la gestió tradicional i perdent tota aquesta biodiversitat associada.
Llavors, com passeu vosaltres a... suposo que vosaltres l'entitat el conformen també biòlegs, el conforma gent, és a dir, especialista, i dintre d'aquests estudis que feu, diu, aquesta zona està en perill o aquesta zona cal cuidar-la, com passeu a tenir cura d'una zona en concret?
Primer, nosaltres aquests estudis no els fem. Nosaltres el que agafem són les llistes que té l'administració, la Generalitat en aquest cas, o a nivell europeu o estatal, i els especialistes ja saben realment quins són els problemes i què s'ha de fer. Nosaltres que som executors d'actuacions sobre el terreny per revertir aquestes tendències d'aquestes espècies. Per tant, nosaltres som els que fem les accions en base d'una informació que ja existeix. I una vegada ens diuen els experts què cal fer, nosaltres el que fem és buscar els llocs d'interès per aquestes espècies. Normalment són finques privades, per tant, hem de conèixer els propietaris, signar un acord amb ells, que es diu un acord de custòdia, amb una vigència de 10-20 anys, i després, una vegada tenim aquest acord, busquem el finançament per dur a terme les accions que els experts ens han dit que serien necessàries per conservar.
Una pregunta una mica capciosa. És per aclarir. I quina és la seguretat i la paraula i la seriositat d'aquests experts? Si vols, els posem entre cometes. Qui els hi ha donat aquest títol d'expert?
Són gent que es dedica a l'espècie. Per exemple, amb el xuriguer petit tenim la persona que fa el seguiment del xuriguer petit a Catalunya, que el cria en captivitat, el qui ha fet un estudi de la seva evolució i ha vist quins són
però
els problemes.
Però vosaltres sabeu ja abans amb qui esteu parlant?
Els busquem.
Teniu unes garanties o esteu, potser perquè ho entès la teva explicació, a resultes de que certs ens oficials o més o menys els interessats us els presenten?
No,
nosaltres... T'ho dic per esbrinar les coses, veritat?
No, això és una informació pública, i nosaltres, òbviament...
Oh, escolta, la informació pública per mi no té cap garantia, a vegades.
Nosaltres som biòlegs, també tenim un criteri...
Ara has dit una paraula.
I a part d'aquesta informació que ja existeix, nosaltres hem de fer una criba, una priorització,
ara.
I sobretot, tenint en compte...
És el que es volia escoltar.
Sobretot, tenint en compte els nostres recursos i les nostres capacitats, veure què podem fer i què no podem fer. Nosaltres potser no podríem salvar les balenes del Mediterrani, no? Des d'una entitat petita com la nostra. Però en el cas del samaruc, que simplement necessita que s'acondicionin uns llocs perquè visquin de poca dimensió i amb un pressupost assumible, doncs això sí, no? Per tant, intentem agafar projectes o crear projectes que siguin molt efectius. Amb pocs diners, fer moltes coses. I sobretot que sigui mesurable, no? I realista. Que puguem dir, mira, hem aconseguit això o no s'ha aconseguit. Però que no sigui simplement millorar la natura, no. Què vols millorar? Fins a on? Com ho faràs? I com demostraràs
quines que ho has possibilitats fet? Hi han d'èxit, no?
Exacte.
Parlem, si vols, per exemplificar-ho del projecte en concret, ara deies, en cas d'espècies, el samaruc, com actueu en aquest cas? I a on exactament? És a l'Ametlla de Mar, si no m'equivoco.
Sí, el samaruc és un peix d'aigua dolça, molt petitet, que és potser el vertebrat més amenaçat de la península Ibèrica i és endèmic de la península Ibèrica.
Quin és el nom en castellà?
El samaruc, diria que és samarugo. Però com que només existeix a Catalunya i al País Valencià...
Tinc que reconèixer que no l'havia escoltat mai, el nom.
És que ningú el coneix. Com per que és això, un peix petit, sí, d'aigua dolça, i no és allò mediàtic, doncs no surt enlloc.
Però es realment... fan invisibles moltes espècies, a vegades, és veritat.
I clar, realment només n'existien, quan vam començar el projecte, 8 poblacions de tot el món. Només 8 llacunes on hi havia aquest peix. 4 d'elles a Catalunya. Nosaltres, l'objectiu nostre en aquest cas era duplicar el número de poblacions a Catalunya, passant de 4 a 8 abans del 2020. I per fer això el que fem és buscar llocs del litoral on hi hagin llacunes que s'hagin colmatat o s'hagin perdut i busquem diners per treure els sediments que s'han acumulat i una vegada l'hàbitat s'ha recuperat naturalment perquè no hi plantem res ni fem res més. Després hi ha els tècnics, que en aquest cas són els que crien el samaruc en captivitat al Parc Natural del Delta de l'Ebre, doncs els alliberem. I simplement fent això, amb una inversió...
Aquestes llagunes estaven abans amb aigua o seques o com?
Sí, normalment són finals de barrancs temporals on només hi baixa aigua quan plou i s'han perdut per acumulació de materials. No? Cada cop hi ha
perill de contaminació de les aigües per residus o altres coses?
No, aquestes són com que...
Els esforços després un dia se'n van tot en borris.
No, ja mirem d'assegurar les inversions, primer fent acords amb els propietaris, en aquest cas amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar perquè és domini públic, i després també ens assegurem que els diners estiguin ben invertits i siguin actuacions que estan demostrades científicament que funcionen. No? No ens dediquem a fer proves, això ja ho fan els científics, nosaltres anem a aplicar realment solucions que funcionen. No? I en aquest sentit, amb aquest projecte, doncs, ja hem restaurat 2 llacunes on hi hem alliberat samarucs. Per tant, ara ja no només hi ha 8 poblacions a nivell mundial, sinó que n'hi ha 10, i tenim 2 llocs més on te fer llacunes.
I la reproducció continua? El projecte continua exitós?
La reproducció és el que fa l'administració. El problema que té l'administració és que pot fer...
Vosaltres els hi prepareu el camí, com si diguéssim.
No, nosaltres ens complementem, perquè nosaltres no tenim capacitat de tenir unes instal·lacions per criar el samaruc, tenir personal, comprar menjar, alimentar-los... I ells no tenen capacitat per fer actuacions en finques que no són seves, en finques privades. Per tant, ells crien els samarucs i nosaltres preparem l'hàbitat perquè es puguin alliberar. I aquesta mateixa metodologia l'hem fet servir amb el xoriguer petit. Mm. Amb el xoriguer petit també igual. Hi ha un programa de cria en captivitat a Torrefarrussa, que en surten 100-150 polls de xoriguer cada any, i nosaltres, a l'Alt Empordà, en aquest cas, construïm unes torres per poder alliberar aquests polls i fer que crea una nova colònia alimentant-los durant un mes cada dia i quan tornen de l'Àfrica el següent any se'n recorden dels primers llocs on han volat i, per tant, fixem colònies.
Heu de demanar subvencions per aquests projectes? Heu de demanar alguna ajuda o simplement és col·laborar amb altres entitats? Quan ho deu a terme, ho dic perquè es pugui fer realitat tot això.
El nostre finançament varia en funció de l'any, però intentem que sigui mig privat, mig públic. Sí que és veritat que tendim més a finançament públic a través d'ajuts i subvencions. Tot i així, també tenim algunes empreses que donen diners. I fins i tot nosaltres oferim serveis especialitzats pels quals també cobrem. Sobretot els propietaris, on tenim les finques, per exemple, doncs, són els 3 recursos que tenim.
És el que us volia preguntar. I els propietaris estan contents amb això?
Depèn.
Estan satisfets? No, o contents, o es veuen forçats a vegades?
No, contents tots, perquè això són acords voluntaris. Vull dir, si ells no volguessin firmar un acord amb nosaltres, no el firmarien i ja està. El que passa que a vegades ja tenen la sensibilitat suficient com per obrir-nos les portes de casa seva de bat a bat des del principi, i a vegades els hem de convèncer més. No? Hi ha acords que els hem firmat després de 2 o 3 anys de negociar amb el propietari per fer alguna actuació.
Escolta, Guillem, abans t'hem tallat i anaves a dir que teníeu un problema a l'administració. Quin és el problema dins del procés de lo que els projectes que vosaltres porteu? De quin tipus de problema?
No sé. Que... No, més que problemes, l'administració ja sabem que és lenta.
És molt rígida.
Que és lenta, que paga tard.
Sí.
No? I que a vegades, no sé, fa coses sense saber com acabaran, no? Com això, per exemple, de tenir programes de cria en captivitat i no saber on...
Després d'aplicar-les, posar-les en pràctica.
Sí, sí.
Hi ha una cosa que m'agradaria que expliquessis, perquè quan parlem de recuperar espècies, com hi ha un desconeixement general, perquè, a més, és impossible saber quin és el paper que té cada espècie dins de la natura, perquè totes tenen un paper. El més negatiu és el nostre, el de la nostra espècie. Però ells tenen un paper. I a vegades, explicant això, la gent li dona més importància i reconeix més el valor de fer un projecte adreçat a la recuperació d'una espècie. M'agradaria que expliquessis dels 4 projectes, les 4 espècies, per què, quin és el seu rol, per què és important, què falla si ells fallen.
I parles també del Gaifer.
Sí.
Nosaltres no creiem que l'existència o la presència d'aquestes espècies en un lloc sigui perquè hagi de fer una funció, sinó perquè...
No, per si mateixa té un valor, però pensem una mica amb les altres parts, no? Que a vegades no entenen, sinó... Sí. Diuen, ah, però és veritat, si falla ell, doncs fallen altres espècies que van a darrere o davant, no?
Nosaltres...
La cadena tròfica...
Sí, no parlem de la seva funció, sinó què significa. Nosaltres parlem d'espècies paraigües. Mm. Aquestes espècies, la seva presència en el seu hàbitat indica que aquell hàbitat està ben conservat.
És una funció, és el que volia saber.
Indica que els usos i les activitats són compatibles, no? Per tant, en un bosc, si hi ha gallfer, vol dir que la gestió forestal es fa correctament, vol dir que no té molèsties.
Sí, que ja és molt important.
Sí, vol dir que no hi ha una sobrepoblació d'herbívors i, per tant, el sotabosc està bé.
És un bioindicador.
Sí, són espècies paraigües que ens indiquen si hi ha gallfer, tot l'altre segurament ja està correcte. No? Per tant, potser aquesta funció d'indicador, de bioindicador, seria el més interessant.
És que jo crec que a vegades no expliquem massa, no? Mm.
Però clar, la seva absència, la gent tampoc la veu. Si falten aquestes espècies, l'hàbitat segueix igual, la majoria de vegades.
Bueno, perquè no és perceptible a l'ull immediatament, però sí que hi ha una degradació o una descompensació, no?
Hi haurà uns efectes, eh? És
sí,
a dir, si una
efectes,
espècie es perd...
Que no els percebem, no? Però que estan.
Sí, sí.
Mm-hmm. Esteu escoltant la veu dels animals i la natura. És un espai de l'ONG ADA. Estem parlant amb el Guillem Mas, que és director de Paisatges Vius, aquesta entitat, i introduïes també Manel Ara, que és un altre dels projectes que teniu, Guillem, és el que parlàvem ara, el tema del gall fer. En primer lloc, què és el gall fer o l'urogallo?
Sí. El gallfer és un... potser diria que l'ocell més gran, més pesat de Catalunya. És com...
És volador?
Sí, que vola. Sí, sí, sí que vola.
És un gallinace, o el que sigui.
És com... És un gall, però és molt gran. Fa sí. 70 centímetres d'altura, al màxim.
Caram.
Sí, sí, és un...
I molt bonic, de plomatge.
Sí, el que passa és que gairebé no es veu mai, perquè
no,
diem que és el fantasma del bosc.
Sí.
Perquè sabem que
però
hi és.
Però se l'escolta?
Difícilment. Difícilment. El que es veu són els seus rastres. Ara, sobretot a l'hivern, que ha nevat, passen l'hivern a les capçades dels Pins Negres a l'alta muntanya i quan fan caca deixen uns munts de caca allà on dormen. I això és el que ens serveix per dir que en
un indicador
hi ha gall. Sí. Mira, vale. En aquell bosc hi ha gall. I fins i tot el tamany de la caca podem saber si és mascle o és femella. Sí. I és una espècie que està en els últims 10 anys s'ha reduït el 70% de la seva població.
A
molèsties humanes. Cada cop més, la gent li agrada més anar a buscar bolets, ara els runners, els ciclistes, ara també amb la valorització un altre cop de la biomassa s'està arribant a tallar boscos on no s'havia arribat mai.
I les pistes d'esquí, potser, també.
Les pistes d'esquí, sobretot esquí de fons. I, no, l'esquí de fons està bé, perquè ja existeixen i estan on han d'estar. El problema ara que s'està ficant de moda són les raquetes de neu, que esquí de fons poca gent en fa, no? Perquè necessites tècnica i un equip, però amb unes raquetes tothom es veu amb cor d'anar per la muntanya.
És caminar.
I han sortit empreses o fins i tot persones que es dediquen a voltar per la muntanya en llocs on hi ha gall sense saber que hi ha gall. Per tant, sense saber-ho, estan creant un impacte sobre el gall. Heu de pensar que el gall fer no es mou dels llocs d'alta muntanya. Per tant, primavera, estiu, tardor, té molt aliment. Però a l'hivern, quan està tot cobert de neu, el gall fer s'alimenta només de fulles de pi. Tenen molt poca energia i, per tant, les passen molt magres a l'hivern. I qualsevol esforç més enllà del que ja necessiten per viure pot comportar
un estrès, no?
Sí, un estrès, una disminució de l'energia per reproduir-se a la primavera, i, clar, cada cop hi ha més gent a la muntanya, ha de fer més vols, més moviments dels que faria, i, per tant, es reprodueixen molt poc ara aquests animals.
I com se'n té cura del gall fer?
El que hem fet ara és, amb la informació que té l'administració, que això sí que és una espècie que se segueix i que se sap on estan, quants n'hi han i, per tant, podem veure que hi ha aquesta davallada. Nosaltres, el projecte es diu Perifer, perquè no ens dediquem a conservar el gall fer a tot el Pirineu català, sinó que agafem les poblacions més meridionals, més al sud, que són les que més fàcilment arriba la gent de les ciutats, no? Per tant, que té més impactes. I en aquests llocs, el que fem, de moment hem començat amb dos, és regular els accessos. No tots els camins han d'estar oberts a la muntanya, n'hi ha molts que són privats, i simplement ha estat parlar amb els propietaris, proposar-los una gestió dels accessos, amb els ramaders també, amb els ajuntaments, i acordar tancar una sèrie de camins, no? Per tal de que no hi hagin aquestes molèsties. Altres coses també són els tancats ramaders. Moltes vegades...
Se'ls dona, per exemple, un possible vianant o runner, o el que vulguis, un avís de cuidar-ho, ull
sí.
D'això.
Això és un projecte que començarem ara, que l'administració també ens ha dit, diu, nosaltres el que no podem fer és la difusió, no? Difondre la problemàtica i fer recomanacions a tothom. Per tant, si vosaltres podeu fer-ho, doncs nosaltres som molt d'acció sobre el terreny, però entenem que també la divulgació és una de les coses que hem d'anar fent, sobretot amb el gall fer, perquè amb el gall fer no el pots criar en captivitat i alliberar, sinó que has de gestionar ni el seu hàbitat, els usos, no? Perquè són les molèsties.
Tens que deixar-lo tranquil.
Sí. Per tant, sempre que es tingui un camí, sempre que hi hagi una limitació de l'accés a algun lloc, s'indicarà la raó per la qual es fa. Òbviament, un cartell ficat al bosc que digui no passi, sisplau,
no, aquí la gall explicar.
No servirà no, pel 100% de la població. Però si es reveix pel 80%, ja ha reduït la major part dels impactes.
Ara se m'ha... M'he recordat d'un acudit que diu ostres, vingueren que de casa ens tragueren. Jo crec que encaixa perfectament amb el gall fer, no?
Sí, sí.
Que
sí.
Els passejants, van a casa d'ells i els treuen.
Però això passa perquè la gent no és conscient.
No, ja, clar, és això,
que
no, clar.
Algú que va amb raquetes a la neu a disfrutar de la natura, sí. Si tu li dius... Mira,
a vegades és ignorància. També.
Sí, clar.
És coneixement sí. Més que ignorància. Sí, vull dir, no tenen la informació.
Ignorància ben entesa.
Sí, sí, no tenen la informació. Nosaltres la tenim i els hem de proporcionar de manera que sense posar en perill l'espècie, no? Perquè això també pot dir, oh, hi ha gall fer, anem allà, no? Marcar àrees grans on hi ha d'haver una limitació de l'accés. No?
És com tornar a marcar espais naturals, no?, de desenvolupament d'aquest gall, potser no per privar-ho a la gent, però sí per alertar la gent de dir aquest és un espai protegit, no?
Sí. No, perquè la majoria de vegades estan fora d'espais naturals protegits. Estan als boscos de muntanya, n'hi han de protegits, però n'hi han que no. I el gall no sap quins estan protegits i quins no.
No té fronteres, no reconeix fronteres. Sí, sí. Però sí que és important això que dius, no? Tu acabes de donar unes anotacions. O sigui, la gent, si ho sap, pot agafar consciència. Però, clar, tu li dius, aquí hi ha un gall fer. I la curiositat t'impulsa a anar a buscar a veure aquell gall fer. Llavors se li té que dir, però, ui, no vulgueu veure'l, perquè és un animal que el que vol és tranquil·litat, és tímid, s'estressa, etc. I si expliqueu tot...
Si és conscient, ho entendrà, veritat.
I difícilment
és més fàcil.
Nosaltres que hem anat a buscar galls, quasi no l'hem vist mai.
Sí, però hi pot haver persones que amb el seu afany d'anar-los a buscar és capaç de fer de totes.
Les vegades que algú, sí, veu el gall és perquè se'l troba de casualitat o va despistat.
Jo no l'he vist mai cap, mai,
i moltes
a la natura.
S'espanta i tot.
Quan s'espanta...
Vestir-se de gall, potser, sí, més de la natura. Ja us hi trobes algú.
No, vestir-se de gall no, però, per exemple, els censos de gall fer a l'hivern es fan buscant els femers aquests dels arbres. Sí. Però el gall fer el que fa és, a la primavera, s'ajunten tots els mascles en uns llocs on te competeixen cantant i les femelles estan al voltant i allà és on es, finalment el mascle guanya.
La cerimònia nupcial.
I el formatge també es deu posar.
Sí, home, el gall fer,
és molt elegant,
quan obre la cua, és espectacular.
Sí, és.
I aquests llocs on te canten són molt fidels, aquests llocs, molt fidels. Cada any van al mateix lloc. Per tant, quan saps aquest lloc, el que es fa per seguir l'espècie és muntar una tenda la nit abans en aquest lloc, dorms a dins, i el dia següent, quan arriben els mascles, tu ja estàs a dins i no molesten. I quan han fet tots els balls, tota l'escòpula... Sí, sí, ah, ja l'hem
tindria que veure, eh?
El que passa que, clar, aquests llocs sí que no se saben. Se saben.
No, no, es tenen que dir els llocs, no, les imatges. No,
sí, les imatges. Sí, les imatges n'hi ha moltes. Sí.
Perquè entengui, a més, la gent, lo important que és, això, i el que es té que fer i el que no es pot fer.
Exacte.
També per il·lustrar-ho, Guillem, és el que parlàvem abans, que, potser perquè la gent en sigui conscient, què li proporciona un ecosistema a un bosc, en concret, un petit ecosistema, si una espècie desapareix? Si una espècie com el gall, com el cranc de riu autòcton, que no ens donarà temps de parlar-ne, però també desapareix. Què li ocasiona?
Per mi perd valor natural, bàsicament. Vull dir, un bosc amb gall i un bosc sense gall és igual.
Però
no té un paper ecosistèmic.
Però era un bioindicador, has dit, que tot funciona, que hi ha un equilibri, que està equilibrat.
Que tot el bosc pot estar bé, però la seva no presència, la seva absència...
Els nostres ulls.
No vol dir que el bosc estigui malament. Simplement de que hi ha altres factors, no?, a part de l'hàbitat, que l'afecten. En aquest cas, la gent que provoca molèsties, els boletaires, la gent que corre, la gent que va amb raquetes, no? Però el bosc seguirà sent igual. No és com, per exemple, un cérvol. Un cérvol sí que està clarament moldejant el paisatge, perquè és molt gros, perquè n'hi ha molts, perquè mengen, i el seu efecte es veu.
Hi ha espècies que són clau a la natura.
Un gall fer no causarà mai problemes. Normalment, això que em demanes de quin és l'efecte si no hi és...
Ho dic posant la relació també, que el gall també s'alimenta, per tant, potser la població d'aquest... No sé si...
Sí,
no sé d'insectes...
S'alimenta d'insectes, de petits fruits, i vull dir, el fet de que no hi sigui, potser es dispersaran menys les llavors dels fruits.
Podríem dir que si no hi ha gall fer, vol dir que hi ha massa presència humana, massa pressió humana sobre aquell indret natural. Sí. Podríem dir-ho així? És un bioindicador que hi ha masses molèsties humanes.
És que és una causa, no una conseqüència. Vull dir, aquestes espècies el que tenen són un valor natural per si mateixes. I elles hi eren abans que nosaltres.
Cada espècie
és única. I nosaltres hem d'aprendre a compatibilitzar la seva presència amb les nostres activitats.
És evident, això nosaltres ho tenim.
I fins i tot, si a part d'això...
És evident. És un tresor, cada espècie.
I si a part d'això, a més, podem incrementar la seva població millorant el seu hàbitat o fent algunes actuacions, doncs aquesta és la nostra feina.
Doncs això, tot això vol dir que la vostra tasca és importantíssima.
Sí, tant.
I això es té que conèixer, i es té que promocionar, i es té que defensar.
Seria important que es confiés més en entitats com la nostra, que tinguessin més recursos, ja no tant de l'administració, sinó, per exemple, a Anglaterra, entitats com la nostra, n'hi ha una a cada poble, i tots els habitants d'aquell poble...
Sí, els participen.
Donen, no? Com Ada, per exemple, que segurament té molts socis, no?
I ja voldríem
tindre més.
Segurament més que paisatges vius. Sí. Això us permet tenir una mínima estructura per poder funcionar i no haver de dependre tant de...
Pues aprofitem ara, fem una crida perquè us donin suport.
Guillem, a part, on te pot consultar la gent en aquest paisatges vius? Internet i altres vies per consultar o per contactar amb vosaltres?
Sí, a paisatgesvius.org. I després xarxes socials. Estem a Facebook, a Twitter, a l'Instagram. I...
Si una persona vol fer-se sòcia, vol ser...
O la pàgina web i troba la informació.
Vosaltres ja, llavors ja... Que
quina és la vostra pàgina web?
Paisatgesvius, tot junt, .org.
paisatgesvius.org. També accepteu peticions, potser, algú que... O sigui, peticions, vull dir, projectes concrets d'una persona que si a lo mínim algun, o hagi estudiat algun hàbitat concret i digui, escolta'm, tirem per aquí també, potser, escolteu aquestes peticions o...
Sí. Vale. El que ens arriben tot sovint són peticions de propietaris que volen fer corts de custòdia amb nosaltres.
Una pregunta. La Fundació La Pedrera col·labora amb vosaltres amb alguna cosa? Perquè ells tenen molts projectes i és molt important, és molt potent.
Nosaltres som una fundació en miniatura, no? Ells són la gran entitat ambiental de conservació a Catalunya. Ells són fundació, nosaltres associació. La seva estratègia es basa més en comprar espais més que en fer...
Però, bueno, poden col·laborar en projectes,
però, no? Els projectes són similars. Ells també es dediquen a espècies i hàbitats en perill i, a més, ells el que fan molt bé també és socialitzar aquests espais, no? Dotar-los d'infraestructures perquè la gent els pugui visitar bé i, a més, obtenir ingressos que els hi permeten seguir funcionant.
En aquest cas no lliga amb el Gallfer.
No, en aquest cas no. En aquest cas, de fet, ells tenen una finca amb Gallfer i precisament la presència del Gallfer fa que aquella zona no es pugui visitar i no la visiten.
Molt bé.
Guillem Mas, director de Paisatges Vius, aquesta entitat, www.paisatgesvius.org. Moltes gràcies per venir, per il·lustrar-nos.
Sí, gràcies, i un altre dia tornaràs a explicar més projectes, no?
Molt bé,
sí, perquè em sembla que ens ha quedat algun animal home per aquí pendent, veritat.
Hi ha uns quants. Guillem, gràcies.
Gràcies.
A vosaltres, fins ara.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Parlàvem del West Montgomery, un guitarrista d'un jazz cadenciós i sempre amable d'escoltar. Extreu el màxim de l'instrument amb una pulsació perfecta a la vegada que li imprimeix la seva personalitat. Escolteu-lo ara amb Going Out of My Head, Tequila, que és un clàssic, i The Shadow of Your Smile, una peça molt coneguda. Aquesta vegada, perquè són curts, m'hi entren 3 talls. Estic segur que us agradarà. Fins a la propera, si Déu vol.
Thank you.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
Quin perill pot comportar la rentadora per un gat?
Per un gat, trobar la porta de la rentadora oberta pot suposar haver aconseguit un bon amagatall i un lloc per dormir una estona, sobretot si hi ha roba dins per rentar. Per això és sempre convenient, abans de posar en marxa la rentadora, assegurar-nos que no estigui a dins.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
És indispensable la continuïtat, perquè no es poden modificar les polítiques relacionades amb el canvi climàtic i la protecció de l'ambient cada vegada que canvia un govern. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.